una cosa que no és...
Un ajut a l'abuel Pumuc.
Sí. Bueno, un ajut a tu, que has d'anar immediatament...
Què necessites, nen?
Pues, bé, no me de modelita.
No li
donis idea,
que li està comprant drogues a la seva filla petita, que deu tenir 5 o 6 anys.
És que no en té res, vostè.
Però què li està donant?
Però ha dit que té l'or, pobret.
Per lo menos deme 50 euros.
Que té marihuana, senyor Marcelí, que té plantada marihuana, que ven marihuana.
Qui ven marihuana?
Ell.
Ara farem una pausa i atenció, perquè a partir de les 5 de la tarda un dels temes del dia, moltes ramificacions, molt complicat, parlem de la mort d'aquest científic que estudiava una malaltia degenerativa i que, segons publica avui El País, aquest senyor va deixar en el laboratori milers de mostres infectives incomplint les normes de seguretat.
Imagina't.
I ara estem que els seus companys també puguin haver-se infectat.
Jesús.
Això en un laboratori de la Universitat de Barcelona.
Jesús.
Fem una pausa i en parlem.
RAC 1.
A Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
Carinyo, anem a comprar el sofà?
I si ens esperem el 17 d'octubre?
El 17? Però si havíem dit avui.
Relaxem-nos més. Si tens pensat comprar un sofà, un matalàs o decoració a Galeries del Tresillo, fes-ho del 17 al 30 d'octubre. Durant aquests dies, cada compra sumarà un minut a la investigació contra el càncer de mama. Recorda, del 17 al 30 d'octubre. Galeries del Tresillo.
Busques cotxe? Vine a Baix Motor, concessionari oficial SEAT, Cupra i Dasbelt Auto, al Vendrell i Valls. Àmplia gamma de vehicles nous, seminous i d'ocasió, amb entrega immediata i ofertes especials només fins a final de mes. Visita'ns ara. Baix Motor SEAT i Cupra al Vendrell, Avinguda Muntanyeta, i SEAT a Valls, carretera del Pla.
El 20, 21 i 22 d'octubre, personatges il·lustres i arqueologia industrial se citen a la 23a Festa del Modernisme de la Colònia Güell.
Una manera lúdica, festiva i divertida de conèixer la història d'una colònia industrial de finals del segle XIX, amb racons teatralitzats, mercats tradicionals i moltes sorpreses més.
Festa del Modernisme de la Colònia Güell, del 20 al 22 d'octubre, a Santa Coloma de Cervelló.
Jordi Martínez, Quim Ávila i Max Grossemagenc arriben al Teatre Goya amb L'amic retrobat, de Fred Ullman, adaptada per Josep Maria Miró i dirigida per Joan Arquer. L'amistat impossible de dos adolescents a l'Alemanya d'entreguerres del segle XX que retroben en un desenllaç sorprenent. L'amic retrobat, un espectacle intimista i commovedor que encongeix el cor, però en reconforta. A partir del 18 d'octubre al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
Vine a la Fira del Bosc a Sant Celoni.
T'hi esperem els propers 21 i 22 d'octubre amb activitats per tota la família, productes quilòmetre zero, espectacles, arts, tallers, espai de food trucks i molt més. Vine a Sant Celoni.
Trobaràs més informació a santceloni.cat.
A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no. A IKEA baixem els preus dels productes més populars. Ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Els habitants del poble espanyol preparen un gran sopar de Halloween amb un ingredient principal, la carbassa. Per això, la malvada bruixa enverina totes les carbasses. Només vosaltres, famílies, superant les proves, trobareu el cacà per elaborar la poció que salvarà el poble. Del 21 d'octubre al 12 de novembre, Creepy Family. Entrades a poblespanyol.com i de creepyhalloween.com.
Passen 4 minuts de les 5 de la tarda. De seguida parlarem d'aquesta notícia que avui ens ha sorprès, de la mort d'aquest científic, amb, en fi, amb un embolic que avui intentarem acabar de treure l'aigua clara. Però abans, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Recomora, bona tarda.
Bona tarda.
També ho hem explicat al programa. Ja tenim a sobre el primer temporal important d'aquesta tardor.
Sí, en forma de pluja, ventades i mala mar. Protecció Civil, de fet, ha activat el pla Inuncat i Bencat en fase d'alerta. Més detalls, Martí Oliveres.
Sí, aquestes pluges que ja van escombrant moltes comarques, sobretot afectaran el Pirineu i el Prepirineu de Lleida. Aquesta tarda, vespre, nit, fins i tot matinada, la pluja pot arribar a qualsevol punt i serà més continuada i abundant entre els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Vall d'Aran. Puntualment es poden superar els 50-60 litres per metre quadrat al final de l'episodi i fins i tot acostar-nos al 100. A més, continuaran les ventades de 60-80 km per hora. Es nota més aquest vent del sud-sud-oest en zones exposades, en zones de muntanya, i també el temporal de mar, que anirà més demà amb onades de 2 a 4 metres d'alçada.
Com a mínim 4 hospitals de Gaza han deixat de funcionar completament pels bombardejos d'Israel. A més, s'han hagut de suspendre intervencions quirúrgiques en 14 centres més per la falta de combustible. Tot plegat quan la xifra de morts a la franja ja s'enfila als 3.800, desenes dels quals són precisament treballadors sanitaris. Segons Nedal Abed, cirurgià de Metges Sense Fronteres que treballa en un hospital del nord de Gaza, la situació està al límit del col·lapse.
El sector sanitari està a punt de col·lapsar de forma imminent. No sé com gestionarem l'elevat nombre de ferits. Ara mateix tenim més de 3.000 pacients. Al nostre hospital, en un dia normal, la capacitat és d'uns 700 llits.
Demà es preveu que comenci a arribar l'ajuda humanitària a Gaza des d'Egipte, tal com preveu l'acord entre Israel i els Estats Units, tot plegat en el 13è dia de guerra entre Hamas i Israel. I llibertat provisional pels 12 membres del grup neonazi Combat 18, detinguts dimarts arreu de Catalunya. Es tracta d'una de les bandes més violentes en defensa de la raça blanca i amb ramificacions a tot el món. Els Mossos acaben d'explicar que la creació d'aquest grup era un salt qualitatiu en la implantació de l'extrema dreta violenta a Espanya. Més detalls des de la comissaria de les Corts. Benet Íñigo.
L'han pogut aturar quan encara estaven a les beceroles, però per primer cop els Mossos han identificat la creació d'una cèl·lula d'una organització supremacista internacional a cara nostra. Els 12 detinguts a Catalunya es reunien físicament, tenien una jerarquia i uns objectius clars, tot i que els han detingut abans d'actuar. El número 2 de la comissaria d'informació, David Sánchez, creu que hi ha prou proves per condemnar-los.
El que tenim és una organització criminal, perquè la seva finalitat, la raó de la seva existència és cometre delictes que atempten contra les persones, en aquest cas contra els objectius que he comentat. Per tant, malgrat que no hagin fet aquestes accions, hi ha prova de càrrega suficient.
A més, els Mossos havien detectat que els últims mesos havien incrementat els intents de captar nous membres, especialment joves. Per això, tallant la creació de Combat 18 a Espanya, creuen que, a més d'evitar atacs, han evitat processos de radicalització.
I ara, els esports amb Xavi Rocamora.
La UEFA ha comunicat les mesures que ha pres com a conseqüència del conflicte entre Israel i Palestina. D'una banda, no permetrà que jugui cap més partit de les seves competicions en territori israelià fins a nou avís. També dona per acabat el Bèlgica-Suècia de classificació per l'Eurocopa i compta l'empat a un del descans com a resultat definitiu. I finalment ha decidit ajornar el Villarreal Maccabi Haifa de la setmana que ve a principis de desembre. Més coses. El president del Barça, Joan Laporta, ha acusat el madridisme d'estar al darrere del cas Negreira. En declaracions a Catalunya Ràdio també ha admès que hi ha dues possibles dates per l'homenatge a Leo Messi: el novembre de l'any que ve, quan el Barça torni al Camp Nou, o bé el juny del 2026, quan està previst que s'acabin les obres. Tot plegat el dia que el candidat a la presidència del Barça, Víctor Font, ha suspès la gestió econòmica del club i ha afegit que cal canviar el model per assegurar-ne la seva supervivència. El club blaugrana, que avui ha fet oficial que el Barça lluirà l'emblemàtic logotip dels Rolling Stones contra el Real Madrid en el clàssic del 28 d'octubre, també el portarà el Barça femení el 5 de novembre davant del Sevilla.
El pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Passen 10 minuts de les 5 de la tarda. Atenció amb aquesta història. Us ha avançat RAC1, l'equip científic que va morir després de tractar mostres d'una malaltia degenerativa va demanar fins a 3 vegades permís al laboratori de la UB per estudiar el material i els ho van denegar perquè no era segur. Així ho ha explicat, ho ha assegurat el director de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'IDBell, on treballava el científic. Ha parlat amb ell el company d'informatius Eudald Martínez. Eudald, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Hem d'explicar bé aquesta història. És una informació que avui ha explicat en exclusiva al País, que de seguida comentarem. Exacte. Amb el Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
I amb el Dani Arbós. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Una situació que és d'aquelles que sembla de pel·lícula, que barreja elements segurament d'imprudència i altres elements segurament de negligència, però que a mesura que passi el temps anirem aclarint. Comencem per explicar la història i què és el que ha passat, perquè avui hi ha molta gent que segurament encara no sap ben bé què és el que estem explicant.
Sí, com dius, hi ha moltes incògnites que s'hauran d'anar resolent amb aquesta investigació que han obert els tres centres implicats, entre ells la UB, l'IDBell i també doncs, el centre que també doncs, té aquest consorci de per estudiar aquest tipus de malalties. Tot això comença amb aquest investigador que estudia concretament el tema aquest, no?, d'aquesta malaltia del Creutzfeldt-Jakob, que en un moment determinat, el 2020, s'agafa la baixa quan té uns primers símptomes vinculats, no?, o compatibles amb aquesta malaltia. Pocs mesos després, la resta de l'equip d'aquest investigador es troba en un congelador de laboratori que ell gestionava milers de mostres d'aquesta malaltia i que no havien estat autoritzades en cap moment per l'IDBell, no?, per aquest centre.
Aquí tenim els dos primers enigmes, no? Marta Keila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És a dir, com van arribar aquestes mostres, quina exacte. Autorització tenia i què és el que estaven investigant exactament, si es representa que la Universitat de Barcelona creiem que no ho sabia, no?
No, perquè aquest laboratori no estava prou ben preparat, no tenia les característiques que cal tenir per tractar bé, no?, doncs aquestes mostres. Recordem que el Creutzfeldt-Jakob és un trastorn cerebral que seria una mica l'equivalent al que en els animals és a la malaltia de les vaques boges, i de fet aquí a Catalunya també l'estat espanyol es va fer més coneguda aquesta malaltia derivada també d'aquella situació, no, de les vaques boges, ja que un dels efectes o el principal efecte que podia provocant en humans era doncs el desenvolupament d'aquesta malaltia.
És a dir, tenim una investigació en un laboratori que no estava preparat per tenir aquesta investigació.
Exacte.
I hi ha un contagi amb uns elements molt perillosos.
Exacte. I clar, això ha generat molta inquietud entre els nou companys del laboratori, que també treballaven doncs, amb ell, perquè no saben fins a quin punt ells també han estat exposats a aquest contagi.
No? Clar, cal perquè tenir... ell no ho va comunicar.
No. En cap moment ell no ho comunica i s'ho troben, diguem, un cop ell ja està de baixa, es troben aquestes mostres, tot i que no les envien a analitzar fins que ell mor. També és una dos anys després. També és un dels altres dubtes que aquí hi ha de per què es va tardar tant a enviar a analitzar
és
aquestes
a dir,
mostres.
Per anar desxifrant tot això, hi ha un mort, hi ha unes mostres, i aquí algú diu, això s'hauria d'analitzar. Però es porten a analitzar dos anys després.
És a dir, just després de la mort d'ell, que entre que agafa la baixa i es mor, doncs també passen aquests dos anys, exacte. Cal tenir en compte que això, que el diagnòstic d'aquesta malaltia és molt complex, no gens fàcil i ni molt menys ràpid. A més, pot tardar diversos anys a aparèixer les primeres causes. Per tant, Per tot això que l'angoixa entre els científics és important perquè, un, és difícil de que els hi puguin diagnosticar i, dos, no ho saben hores d'ara, en cas que poguessin haver-se contagiat, per tant, perquè, evidentment, no ho han pogut desenvolupar encara, potser.
Pot haver-hi un grup de científics que treballaven estretament amb aquesta persona que ha mort, contagiats, però que hores d'ara no tinguin cap símptoma d'aquesta malaltia.
Exacte. És per això que el director de l'IDIVELL, com deies, el Gabriel Capellà, ha explicat a RAC1 per què van arribar a negar el permís per treballar aquestes mostres d'aquesta malaltia, per tot això que explicàvem.
Tres vegades en el llarg de diferents anys. I algunes substituts són antigues i altres més modernes. Amb tots, amb dos investigadors, se'ls va denegar aquest permís, per descomptat, perquè no es va considerar que les instal·lacions complien amb els requeriments de bioseguretat.
L'equip del científic mort ho va demanar i se'ls hi va denegar.
Exacte.
Fins a tres vegades.
I fins que en una última ocasió sí que se'ls autoritza a treballar amb aquest material, però se'ls deriva en un laboratori de seguretat a Bellaterra, que deriva de l'IRTA Cressa, que és el Centre d'Investigació en Sanitat Animal, on allà sí que tenen les instal·lacions correctes per fer servir o per tractar aquest material. És per això que no entenen perquè aquest material seguia o va arribar en aquest laboratori de l'IDIVELL quan en principi l'acord per poder utilitzar aquest material era per fer-ho en aquest altre centre. Ho explica també el doctor Capellà.
Això per nosaltres és una preocupació no elevada, sinó el següent. I tenim molts mecanismes usats per evitar que passin aquestes, que passin coses com les que han passat. Molts, no uns pocs. No. Això també és part de la investigació en curs, amb tots els mecanismes, amb tota la informació que disposen els nostres investigadors, amb la formació que tenen els nostres investigadors, no? Pues esbrinar exactament què ha passat.
Com s'han dit, doncs, no s'acaben d'explicar com pot ser que, un, que arribessin aquells materials, i sí, com sembla, evidentment, ho va entrar algú d'ells, cal veure, evidentment, no se sap si va ser el mateix afectat o algú altre, doncs que entressin aquest material sense cap autorització, tot i saber el risc que això comportava. Ja hem dit que hi ha molt nerviosisme entre els seus companys de laboratori.
Sabem quan són els companys de laboratori?
Sí, 9, eren 10 amb ell.
9 companys que han estat treballant estretament i que no saben si estan contagiats d'aquesta malaltia que és mortal, no, Josep?
Sí.
Ara l'explicarem amb calma. Però és mortal o no és mortal?
Sí, és una malaltia neurodegenerativa mortal en el 100% dels casos.
Que cal tenir en compte que no es transmet via respiratòria, sinó que concretament en aquest cas a través de la sang, si no m'equivoco, és a dir, pel que explicava també el Gabriel Capellà, hi ha d'haver un cas en què hi hagi una ferida allà en aquell moment mentre estàs treballant on et pugui entrar aquest material, que sobretot és material del cervell, no?, d'altres teixits corporals, doncs que puguin arribar a infectar-te, és a dir, que no és per via transmissió respiratòria ni tot això, però clar, encara que aquesta gent, la majoria diu que no havia tractat amb aquest material, que no sabia que estava allà, clar, pot ser que quedessin restes i aquí és el dubte i la mica el nerviosisme que hi ha. Tot i això, tampoc està clar que ell s'arribés a contagiar amb aquest material que han trobat a Barcelona, perquè com hem dit, és una malaltia amb un procés molt llarg d'incubació, i ell arriba a Barcelona el 2018, dos anys abans de que comencés els primers símptomes i que agafés la baixa. Abans, entre el 2013 i el 2017, ell havia treballat en un centre similar a Alemanya. Per tant, una de les hipòtesis també és que aquest contagi hagués pogut produir-se a Alemanya, no a l'Institut aquest de Barcelona, i que, per tant, doncs, tot plegat, diguem que, malgrat que s'ha desinfectat i que sí que s'han trobat mostres contagioses aquí a Barcelona, no arribessin a provocar-li a ell. També ens ho explicava el Gabriel Capellà.
No hi han reportats casos d'accident d'aquesta malaltia sense que s'hagi reportat una ferida. Aleshores, clar, nosaltres no tenim cap constància d'això. Aleshores, davant d'aquesta història és molt important la informació que ens pugui proveir el centre alemany.
Com diem, doncs, aquesta investigació continua oberta. Fa 3 mesos que es va obrir, un cop es van tenir també els resultats d'aquest laboratori que van confirmar que part d'aquestes mostres doncs, sí que són contagioses. Una investigació que, com dèiem, entre la Universitat de Barcelona, el mateix Idivell i també el Consorci Ciber, que depèn de l'Institut de Salut Carlos III i també del Ministeri de Ciència i Innovació. És una investigació que ens han comentat, evidentment, és d'aquestes coses que costa fer projeccions, però que podria tenir les conclusions a principis d'any del 2024, per tant, d'aquí 3-4 mesos.
Molt bé. Adal, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A veure. Comencem per les coses que hem d'entendre d'aquesta història. Què és aquesta malaltia? I com es transmet, Josep?
És una malaltia neurodegenerativa, molt infreqüent, que tant pot ser esporàdica, que et passi sense tenir per simple mala sort, com pot ser adquirida per via de contagi, que són la minoria dels casos. En total, fixa't si és poc freqüent, es considera que n'hi ha un cas per 1 milió d'habitants a l'any. Vol dir que a Catalunya n'hi ha uns 7 o 8 casos a l'any. Molt infreqüent. És com una malaltia d'Alzheimer d'evolució ultraràpida. En els casos esporàdics, els que no són infecciosos, l'esperança de vida mitjana des del moment del diagnòstic està entorn dels 6 mesos i afecta principalment persones d'entorn de 60 anys. I en el cas de la malaltia adquirida tenim un precedent que és la malaltia de les vaques boges, si recordem. La malaltia de les vaques boges, la versió humana es deia variant de Creutzfeldt-Jakob. I en aquell cas es va veure que el temps d'incubació estava entorn dels 10 anys de mitjana, entre el moment que la persona podia haver consumit la carn i el moment que desenvolupava la malaltia.
Perquè havies de menjar carn crua.
No, el que s'havia de menjar era... Miri, ara li explico quina és la causa d'aquesta malaltia. O això vols explicar-ho tu, Daniel, el tema del prió, com funciona?
No, una proteïna que s'altera, o sigui, no és una... Parlem de malaltia infecciosa i a vegades pensem les malalties infeccioses, pensem en virus, en bacteris, però en aquest cas és una cosa molt més complexa. Jo avui parlava amb un metge, diu, amb un expert en malalties infeccioses, i em diu, jo és que allò dels prions és una cosa que encara em sorprèn a dia d'avui, perquè és una proteïna, una proteïna ens hem d'imaginar, una molècula en 4 dimensions, com que canvia la configuració, canvia la forma, i amb això... va destruint les neurones i va destruint el cervell, que queda en una forma que es diu espongiforme. O sigui, us imagineu que el cervell et queda una mica en forma d'esponja i, com deia el Josep, és d'una degeneració molt, molt ràpida i no hi ha tractament i no hi ha cura. I llavors, bueno, del cas aquest, clar, hi ha moltes més incògnites que respostes, moltes més preguntes a respostes. Hi ha, per mi, 2 coses separades. D'una banda, com es va infectar...
Comencem des del principi.
Com es va infectar aquesta persona? No ho sabem.
Com entren aquestes mostres en un laboratori que suposa que no hi hauria d'entrar, no?
Aquesta és una de les preguntes que tenim de les mostres del laboratori. D'una banda, segons diu el País, són milers de mostres. Estem parlant, com bé deia el Josep, d'una malaltia molt poc freqüent. Aconseguir mostres no és senzill, de qualsevol malaltia. Hi ha tots uns processos, uns protocols, uns sistemes. Per això molts centres de recerca estan al costat dels hospitals, perquè és la manera, podríem dir, menys difícil d'aconseguir mostres. Els hospitals es fan molta investigació, en part també per això, perquè és on hi ha els malalts i es poden agafar mostres. Però és molt complicat. Per tant, aquestes mostres són molt difícils d'ajuntar, si són tantes, no? I per tant, d'on venen? Aquest senyor aquí no les va recollir, perquè en 2 anys és impossible que muntés el circuit i el protocol per recollir aquestes mostres. Les va portar ell d'un altre centre? Aquest altre centre li va deixar portar, perquè són mostres molt valuoses, i en general, a dia d'avui ha canviat molt això, i les mostres no són de l'investigador, són del centre.
Però jo puc entrar en un laboratori amb una maleteta amb les meves
en
mostres?
Principi,
o com
no.
Va això?
No. En principi tu has de demanar permís.
O algú revisa això.
Sí, tu has de demanar permís, hi ha uns comitès de bioseguretat, hi ha uns responsables de bioseguretat, tu has de dir que vols portar això, has de dir quantes mostres, d'aquí, com, tot ha de tenir un procés, i et poden dir que no. Sí,
però tu pots saltar.
Exacte.
És a dir, bueno, tu pots,
deixa'm aclarir una cosa. Mira, a l'Avantguardia avui hem estat treballant 2 persones amb això, la Carina Ferreres, que és la companya que es dedica més a món universitari, i sí. Jo hem parlat amb diferents persones de la Universitat de Barcelona i de l'Idivell. A hores d'ara pensem que tenim una visió bastant clara de què ha passat, i aleshores hi ha un precedent. Deixa'm fer una mica de
Tirem enrere.
Tirem enrere. L'Idivell té un comitè de bioseguretat, mm-hmm. que té les competències d'avaluar si les activitats que es fan allà i els projectes de recerca i les instal·lacions, quines condicions de seguretat reuneixen i si permeten fer les investigacions que es proposen de fer. Aleshores, hi ha una manera d'actuar, que és que els investigadors, quan volen fer un projecte de recerca, demanen al Comitè de Bioseguretat els avalua. En aquest cas, a l'IDIBELL s'han denegat autoritzacions per fer tres projectes de recerca abans que arribés aquest investigador, relacionats amb malalties priòniques. Això no vol dir que quan arriba una mostra s'hagi de demanar permís. O sigui, el Comitè de Bioseguretat avalua el projecte quan se li demana, se li proposa el projecte, però si arriba una mostra per una via no esperada i no queda registrat, en això el Comitè de Bioseguretat no hi entra perquè no se li ha demanat.
Avalua el projecte, però no cada proveta que va entrant.
Aleshores,
per dir-ho així.
A partir d'aquí, a partir d'aquestes
tres... Hi ha un detall aquí que has dit, es van denegar tres, que es fessin aquestes investigacions abans que arribés
ell, perquè
aquest investigador.
Sí, perquè la línia de recerca de Prions i de Creutzfeldt-Jacob no neix a l'any 2018 quan arriba ell. És una línia de recerca que es fa a diferents llocs del món per entendre millor aquesta malaltia i aprendre com tractar-la, com diagnosticar-la, i això ve d'abans. I a Bellvitge hi havia un grup de neuropatologia dirigit pel doctor Ferrer, Isidre Ferrer, que s'ha jubilat fa poc, i que precisament aquest investigador que ha mort havia de ser el nou cap del grup de recerca, però aquest grup de Bellvitge ja feia anys que estava investigant temes de neuropatologia relacionats amb això. Aleshores, en el moment després que es deneguessin aquests tres permisos per tres projectes,
sí,
l'IDIBELL diu, decideixen per fer aquest tipus de recerca necessitem unes instal·lacions d'alta seguretat. On hi ha instal·lacions d'alta seguretat a Catalunya? Al campus de la Universitat Autònoma, al Centre de Recerca en Salut Animal, al CRESA. Mm. Aleshores, es signa un conveni entre l'IDIBELL i el CRESA perquè aquest tipus de recerca es pugui fer allà. Això és l'any 2018, que és el mateix any que aquest investigador arriba a l'IDIBELL. Mm-hmm. Aleshores, aparentment aquí el que ha passat és que hi ha aquestes mostres que, com deia el Dani, no se sap d'on venen. Aquest és una de les coses que s'han d'aclarir, i hi ha una investigació en curs que és la que ha citat abans l'Eudald, que es tindran resultats cap al mes de gener. Uh-huh. Per aclarir aquestes mostres, d'on venen, quan van arribar a l'IDIBELL, i per aclarir una miqueta més.
No sabem d'on venen, però sabem on van a parar.
Sí. Ara estan custodiades al CRESA.
Vale.
I segurament seran útils per fer recerques en el futur amb un laboratori amb la seguretat adequada.
Però es pot esbrinar d'on venien?
Entenc que si la investigació es fa ben feta, ho
s'haurà
sabrem.
S'haurà perquè no és tan fàcil,
perquè
tenim
mostres,
s'haurà de saber d'on venien. I després hi ha un tema...
Disculpa, un moment.
Jo també tinc preguntes.
Sí, no, per anar avançant mica en mica. És a dir, d'acord, no s'aprova el projecte, exacte, es tomba el projecte, i dius, home, clar, per dir-ho així, proveta, no ho poden controlar. Però llavors... podria ser que aquest investigador ho anés dipositant en aquest laboratori de la Universitat de Barcelona a l'espera de que es pogués traslladar tot aquest material als laboratoris que acabeu de mencionar que estan controlats, no?
Mira, si no prejutgem res, a hores d'ara no sabem si aquestes mostres les va portar aquest investigador quan va arribar o si estaven aquí des d'abans.
Estaven aquí en un lloc on no podien estar, perquè aquest laboratori no té la seguretat per tenir aquestes mostres.
Però, dos coses diferents.
No vull aixecar una sospita, vull dir, no prejutgem res.
Clar.
No ho sabem.
Clar, no se sap.
Segurament, d'aquí 3 mesos, resultarà...
Però sí que sabem on eren aquestes mostres, perquè aquest senyor treballava amb uns companys que...
Sí, l'únic que aquí també hi ha un tema.
Treballava en el laboratori de
la Universitat de Barcelona.
De Barcelona.
És com si tu emmagatzemes, que potser no ho has de fer, però emmagatzemes dinamita...
Sí. Efectivament no s'ha de fer, però
o
sí.
Matarrates, sí. O se'l fumen. Una cosa és que tu ho tinguis allà, en un calaix,
sí.
I una altra cosa és que ho manipulis, mm-hmm. Que el risc és molt més alt. Vull dir, no ho has de tenir, o sigui, les mostres...
Però, sabem
no
si, però la resta de l'equip ho manipulava o no ho sabem?
No ho sabem, i no ho saben ni ells. D'aquí ve, per això estan inquiets, perquè no saben si han estat manipulant mostres del risc amb unes condicions que no els hi garantien.
I com pot ser que no ho sàpiguen?
Com no poden saber-ho?
Com no poden saber-ho?
Clar.
Hi havia una etiqueta?
Exacte. La pregunta és aquesta, eh? Així de bàsica. No hi havia una etiqueta. És així?
No, però també pot ser que ells, en principi, utilitzessin unes mostres d'una altra cosa que s'haguessin contaminat,
sí.
O material, o, per exemple, una cosa que passa... O sigui, un dels primers casos que va haver-hi de contagi, que deia el Josep abans que uns casos són de contagi, era de, imagina't, tu feies, no?, feien l'autòpsia a una persona que, llavors, amb l'autòpsia és quan veuen que té Creutzfeldt-Jakob. Si no es desinfecta molt, molt bé aquell material, imagina't que queda una mica d'aquests prions i si algú es fa una ferida... es contagia i agafa la malaltia. I de fet, abans de conèixer molt bé la malaltia, els casos que més s'havien donat d'aquesta malaltia era, doncs, professional mèdic que s'havia contagiat després d'una autòpsia d'una persona que havien comprovat que tenia la malaltia i no s'havia desinfectat bé. Tot això s'ha depurat molt i ara, doncs, podríem dir que pràcticament no passa. Però en aquest cas, bueno, sí, alguna cosa ha passat. Perquè també la persona s'ha contagiat en algun moment. Això sembla que sí que ho sabem.
El protocol de desinfecció del material està pensat sobretot pels patògens habituals, per microbis, per virus. No està pensat per prions. I en realitat és possible infectar-se, teòricament possible, molt improbable, però teòricament impossible, infectar-se amb el material utilitzat per manipular una mostra que té prions, si després, tot i desinfectar-se, com que la desinfecció normalment no destrueix els prions, infectar-se després. Seguim. Si voleu, sí, al final, faig un resum cronològic perquè...
Per acabar-ho d'entendre.
Jo crec que ho anem seguint, eh? Sí. Ho anem seguint.
Jo voldria parlar d'aquestes mostres que estaven en un congelador a 80 graus sota zero, en un congelador. Estem parlant de milers de mostres, dèieu, és molt difícil aconseguir tota aquesta quantitat. Jo vull preguntar, quan es traslladen aquest tipus de material, que és infecciós, que se suposa que és difícil d'aconseguir, no s'han de demanar uns permisos? En quines condicions es traslladen aquestes mostres i l'administració no està avisada de cap manera? És a dir...
Tu vols dir com arriben, no?
Com arriben. Sí. I no es fa un rastre? O sigui, quan un laboratori diu, vinga, us cedeixo, o un hospital, us cedeixo aquestes mostres, quin tipus de control es fa perquè no hi hagi cap desastre ni en el trasllat ni en l'emmagatzemament? A veure, emmagatzematge, com es digui.
La teoria és, primer, quan imaginem mostres, hem de pensar que són mostres molt petites.
Molt petites,
sí. Tu pots portar una caixa petita com un tàper de dinar perquè la gent es faci una idea i allà hi pot haver-hi milers de mostres. En uns congeladors d'aquests de menys 80 graus, potser hi ha 50.000 mostres. Per tant, ha d'estar tot també supertraçat per saber on trobar la teva. O sigui, ja només per un tema pràctic, ja no de seguretat. D'escolti, no, ens imaginem, ja no el congelador a casa, és com una nevera el doble de gran que la que podem tenir a casa, que és tot congelador, on hi ha 50.000 mostres. Tu has de poder trobar la que busques. Per tant, ha d'estar tot molt ben rastreat. Penseu que en un centre de recerca, com pot ser, no sé en el cas de l'Idivell, però pot haver-hi 200 o més de 200, per exemple, al clínic hi ha més de 200 congeladors, 250, amb aquestes mostres. Si comptes 50.000 mostres per congelador, et surten 10 milions de mostres. Per tant, ha d'estar tot molt traçat. En principi, la teoria és, tu per entrar mostres, clar, has de demanar no només un permís, sinó que ha d'haver-hi un registre i saber què hi ha en cada congelador. També perquè a vegades els congeladors es van omplint de coses i s'ha de poder netejar i s'han de poder treure mostres que potser ja no et serveixen, que potser són molt antigues, ajuntar mostres...
I no estem parlant d'una col i un enciam.
Clar, exacte.
Que tindríem
a la nostra nevera. En principi, una de les incògnites que com ha sortit és, bueno, com van arribar aquelles mostres allà i si es van saltar aquests registres, que sembla, si diuen que els he agafat per sobre, doncs sembla que sí, que no se sabia.
Algú s'ho va saltar, però que no se sap si va ser aquest científic.
El més sorprenent és com van arribar.
Ja ho sabrem.
D'on sortien aquestes mostres?
Això és el que s'està investigant ara en aquesta investigació.
La gent també no regala milers de mostres d'una malaltia tan rara, tan valuosa, així com així. Per tant, si les van comprar, perquè tu pots comprar mostres a algú que les acumula...
Hi ha un rastre d'això.
Hi ha d'haver una factura.
La qüestió és que van entrar i no havien d'haver entrat. Aquesta és la qüestió.
No, potser sí que havien d'haver entrat.
Però no em vas dir que es tombaven aquests projectes.
No, el que es va tombar és l'autorització per fer els experiments. Però si tu aconsegueixes les mostres...
Tu entres i ja està.
I després te'n vas a fer l'experiment allà on tens autorització per fer-lo,
ningú sap.
Això no és una
però és diferent anomalia. Tenir emmagatzemada la mostra que manipular la mostra són dues coses diferents. Tu pots, com diu el Josep perfectament, tu pots, escolti, vostè ara això no ho pot fer servir, però ho té aquí congelat
i
en un lloc segur.
No ho toqui.
Això és una de les opcions, és, i quan tingui el laboratori, o quan hi hagi aquest acord...
Que aquesta és una de les teories que avui s'explicava, que estaven, diguem-ne, mostres en descans.
Preparades.
A l'espera de que tinguessin autorització amb els dos altres laboratoris que ja hem explicat.
Perquè aquest senyor les podia portar amb una malaltia des d'Alemanya.
Com es transporta això, perquè ens ho fem una idea?
Clar, en aquest cas, si han d'estar congelades, doncs a menys 80 graus, o menys 70
graus... Vull dir que això és una maleta, és un camió, com
no,
arriba això?
No, això depèn del volum, però pot ser una, com una navareta, pot ser com...
Mil
mostres és una navareta?
Una navareta de càmping, o menys.
Doncs però una nevera molt potent, clar.
Sí, clar, ja, però no deixa de ser una nevera. Sí, sí. Vull dir que no entres
no
tu amb un traje
no material.
O es traslladen amb gel sec, vull dir, és perquè ens fem una idea, eh? Vull dir que potser van una caixa més gran, però pot ser com un paquet una mica més gran dels que ens pot arribar a casa d'Amazon.
Vàries qüestions més a comentar.
Perdona, és el mateix que quan s'enviaven les vacunes d'RNA missatger a la Covid a Moçambic o a Bangladesh, les vacunes que es feien a Bèlgica i que havien d'estar a aquestes temperatures de menys 70, menys 80 per allà, doncs es posen en uns contenidors, una quantitat enorme de dosis en contenidors petits, s'envien amb avió i arriben. Digues, Marc.
No, t'anava a preguntar per una cosa que em preocupa ara, que és evident, són els treballadors, els companys, l'equip, no? Que, a més, la notícia del periòdico deia que...
Bueno,
el País deia que estaven en estat de xoc i fins i tot, doncs, que s'havia sol·licitat en algun moment, doncs, un tractament psicològic. O sigui, ells ara mateix no poden saber si tenen aquesta malaltia? No.
A hores d'ara, no.
I què han d'esperar per saber-ho? O quant temps s'ha d'esperar? O què s'ha d'esperar?
En el cas, mira, d'entrada, la probabilitat que algun d'ells estigui contagiat, jo no sé què va passar en aquell laboratori, però a priori sobre el paper la probabilitat teòrica és molt, molt, molt petita. És baixíssima, baixíssima. Ara bé, si va passar que algunes d'aquestes mostres que van arribar es va treballar amb elles, que no ho sabem, si va passar que van estar exposats sense saber-ho, amb unes condicions de seguretat que no són adequades, que tampoc ho sabem, si va passar que tenien algun tipus de tall, algun tipus de contacte per sang, que alguna cosa procedent d'aquelles mostres pogués entrar en contacte amb ells, llavors no és impossible que hagin adquirit una malaltia priònica, un Creutzfeldt-Jakob priònic.
Jo entenc que si ells expliquen en aquest reportatge que estan preocupats, és que alguna cosa...
És que han estat treballant amb condicions de seguretat que s'adonen que no eren les adequades, amb un material que és del risc, i clar, no és per...
No és per prendre-s'ho a broma, efectivament.
Ara, el diagnòstic no és fàcil, no se sol fer abans que apareguin símptomes, i requereix, es sol fer mostra de líquid cefalorraquidi en funció dels símptomes, i no és factible, no està establert el diagnòstic amb anys d'antelació abans que es manifesti la malaltia.
Diu el País, este miedo, està parlant de l'equip, les hace sufrir un estado de angustia permanente con problemas de insomnio e irritabilitat, segons un informe al que ha tingut accés al diari.
Ah, hi ha un oient que pregunta si s'està fent algun seguiment, no només de les persones que van treballar amb aquest investigador, sinó també de família, amics, companys... O sigui, per què ara et poses en la situació
de... No es transmet de persona a persona.
Només per...
O sigui, jo he manipulat les mostres amb una ferida.
Si jo tinc ara, tingués ara Creutzfeldt-Jakob i m'ho diagnostiquen d'aquí 2 mesos,
sí. Jo
em moro d'aquí 6, cap de vosaltres té per què estar... tindrà perquè està preocupat. No us ho puc passar ni per via respiratòria, ni per contacte amb la pell.
Físic.
Home, si ens fem
una ferida
i compartim la nostra sang...
És molt difícil, això.
Però...
Escolteu una altra cosa. La gestió de tot això. Les mostres, segons explica avui el País, s'envien 2 anys després a analitzar. Per què aquest decalatge de temps?
Mira, això t'explico la cronologia, que és el que et volia aclarir abans. Aquest investigador arriba el 2018 a l'IDIBELL, aquí a Bellvitge. El novembre del 2020 demana la baixa per uns símptomes que són presumptament de Creutzfeldt-Jakob. I el mes següent, el 18 de desembre, el cap del laboratori, Isidre Ferrer, entra i es troba amb aquestes mostres que no sap què són ni d'on venen. Aleshores, de manera immediata es posen aborden el problema, aquell laboratori es tanca, es descontamina pocs dies després i les mostres es porten amb condicions de seguretat al laboratori de Bellaterra, on poden estar. Allà comença, aquesta és la versió de l'IDIBELL, allà comença un procés per saber què tenen, què és allò. i es confirma que efectivament es tracta de mostres que poden ser, diuen, humanes i animals relacionades amb malalties com encefalopaties espongiformes com el Creutzfeldt-Jakob. A partir d'allà, hi ha tres institucions implicades. L'IDIBELL, la Universitat de Barcelona, que és la propietària del laboratori on es feien, i...
Del laboratori on estaven emmagatzemades, sí, en aquests 80 graus sota zero.
Sí, sí, aquell laboratori és de la UB, però l'IDIBELL, que és un institut de recerca que en part està participat per la UB, és qui l'ocupa. I després hi ha una institució de Madrid, que és el CIBER, de l'Institut Carlos III, que és qui li havia fet el contracte a aquest investigador. Aquest investigador no era contractat per l'IDIBELL, era contractat pel govern espanyol. Llavors, hi ha totes aquestes institucions amb persones diferents que comencen a parlar de què han de fer. Mentre al CRESA s'estan fent els anàlisis de què és això. Això porta un temps, gaire pressa no s'han donat, és cert, i arriba un moment quan tenen el resultat que saben que realment es tracta d'aquest tipus de material, que no saben encara si tenen prions, l'envien a un laboratori del País Basc, que això va ser, aviam si recordo bé, crec que a començaments d'aquest any, ara no recordo la data, o final de l'any passat, o sigui... Un cop tenen els resultats, l'envien al laboratori del País Basc, que és el que pot determinar si allà realment hi ha prions o no hi ha prions, que és el material potencialment infecciós. Aleshores, són aquests 2 anys que deies, 2 anys més tard s'envia a veure si hi ha prions. I el laboratori del País Basc els contesta que sí que n'hi ha això aquesta passada primavera. I llavors és quan el mes de juliol s'engega la investigació de la UB, bueno, engegada per la UB, però que hi participen tots per veure'n l'origen.
Hi ha una altra cosa que em crida molt l'atenció de l'article del País, que diu el director de l'IDIBELL va enviar un missatge a tot el personal del centre el dia 11 d'aquest mes, suma 19, 5 dies després de que el diari El País li comuniqués que s'estava investigant el cas. Gabriel Capellà va informar llavors els seus treballadors d'un incident molt greu que es va conèixer al campus per primera vegada a finals de 2020. Per què s'informa tan tard?
Això no sé com ha anat.
Bé, jo crec que s'informa tard, vull dir que els més afectats sí que ho sabien, però clar, l'IDIBELL està en diversos campus, investiguen coses molt diferents, i llavors jo entenc que en una institució tan gran... Bueno, no,
perquè estem parlant, ells mateixos diuen, d'un cas d'extrema gravetat, doncs s'informa...
Però, sí, però voleu dir que les persones que treballaven en aquest laboratori ja concret ho sabien.
Des del primer dia.
Ho sabien des que es va tancar.
Des del gener del 2021, immediatament després, se'ls va oferir ajuda psicològica si els feia falta, i assessorament i l'atenció mèdica que poguessin necessitar.
Per tant, aquí està parlant de la resta de treballadors.
De la resta de treballadors, que molts estan en un campus i que estan en diversos edificis, uns estan a l'altra banda de l'autovia de Castelldefels, perquè la gent es faci una idea. Llavors suposo que van dir, home, doncs no cal...
No cal amagar-ho, no?
No cal, el primer van dir, no cal anar-te a tothom.
Perdoneu, la pregunta, aquest senyor científic, abans de morir, quan ja se li va detectar la malaltia i tot plegat, no se li van fer preguntes sobre com és que ho podia haver agafat, en què treballava, etc, etc?
No, perquè ell va demanar la baixa, va demanar privacitat i...
Però és un tema de salut pública.
Totalment.
O sigui, sí, però no és un cas particular d'una cosa que t'afecti tu i a ningú més, sinó que...
I el seu sou era públic.
Pot haver afectat a més persones. Exacte. És a dir, que jo... Aquí, no, vaja, no ho acabo d'entendre, això. No, que no se li fes una...
La privacitat en temes mèdics...
No, però, però mantens no, la privacitat, no, però parles amb ell, no, per saber què ha pogut passar.
Una qüestió de salut que afecta a més gent.
Clar, d'on són les mostres que manipulava?
No ho sé, jo suposo que les persones més properes amb ell devien parlar-hi, no ho sé. A nivell institucional, l'IDIBELL no s'hi va adreçar.
Aquí... Hi ha coses que no sabem, que potser el Josep sí que sap. Quan creus que se sabran més coses? És a dir, l'estat actual és una investigació en curs?
Sí, de la qual tindrem resultats, segons diu el doctor Capellà, el director de l'IDIBELL, al gener del 2024, espera ell. A partir d'allà es decidirà si s'han de canviar els protocols o no, perquè aquí poden passar dues coses, que els protocols fossin incorrectes, o bé que el protocol fos correcte
i hagi estat...
que algú se l'ha saltat, i a partir d'allà veurem.
Doncs,
per cert, que envia un mail a un oient que és Francesc Gómez Martínez, que ens diu que quan es transporten substàncies biològiques infeccioses, diu, no es porten en una nevera. O sigui, han de portar un embalatge homologat amb una fabricació molt especial.
A més de la nevera.
Sí, a més de la nevera. És a dir, que les condicions per transportar aquest tipus de mostres...
Això és formalment. Vés a saber aquest senyor si les va traginar ell.
Aquest senyor no se sap si ho va fer, senyor Marcelí.
Ja, però...
Com hem dit, igual ja estaven a la nevera quan ell es va incorporar.
Potser
tot això s'està investigant.
Potser sí, o potser no.
No se sap.
Ell investigava...
Ell
a Alemanya feia aquesta mateixa investigació, o no ho sabem?
Sí, la mateixa línia de recerca, malaltia de Creutzfeldt-Jakob, pel que ens han explicat, era un investigador amb un gran futur, molt prometedor, amb molta empenta, molt proactiu.
Això diuen, sí, sí. Doncs aquesta és l'anàlisi d'una de les notícies sorprenents del dia, de la qual us asseguro que a través del Josep i altres periodistes que hi estan posant el nas, avui l'Àfrica Pallero també s'ha passat una bona estona, en tindrem més detalls en els propers dies. Ho deixarem aquí, teníem molts altres temes per tractar, com per exemple per què les monedes, sempre que les llences, tenen tendència a aparèixer de la mateixa cara, sí. Que és un tema que m'interessa moltíssim, però l'explicarem un altre dia.
Escolta, deixa'm recordar només per acabar, no hi ha cap perill per la població general, i el perill, el risc per als treballadors de l'Idivell és insignificant.
Queda dit. Josep, Dani, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Versió RAC1.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Vols estalviar a full? Aprofita ara les supergangues diàries de Carrefour. Perquè només fins al 22 d'octubre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones tens un descompte en un cupó bescanviable del 20% en tots els vins. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat, inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció, la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Llum a preu de cost, pagar el mateix per l'energia que fa servir durant tot el dia, consumir l'energia quan és més barata. Si arribem a tot Catalunya, és perquè vegis la llum en la teva factura elèctrica. Descobreix quina de les nostres tarifes t'interessa més, perquè com que és una energia 100% verda, al planeta li interessen totes. Bassols, l'energia compromesa.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERN.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som
més 1.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Perquè és clar que
el què?
Això s'ha explicat, ho has explicat molt bé el científic.
Sí.
Però t'ho diré, aquest senyor científic...
Sí.
Compte amb el que diu, que sí. Hi ha una investigació oberta i no...
Què ve?
No digui coses que no se saben,
Jo no ho sé. Jo...
Ara ve la tertúlia.
No, jo no ho sé, però
la tertúlia.
Si vostè no ho sap, calli. És el millor que pot fer.
Jo em fa l'efecte, no em citarà el jutge per dir això, això és una suposició... Que faig ara mateix. Aquest senyor va venir d'Alemanya amb
escolti,
el cotxe,
vostè no
portava
sap,
les mostres allí al cotxe i venga cap a Barcelona.
Quines ganes d'intoxicar.
No. Però ja li han explicat que no això no és tan fàcil, que hi ha un control. Que no.
Sí, ara tu el control. I jo estic allà com 50 milions de mostres, n'agafo 40 i tiro cap aquí baix i... A veure.
Jo vaig comprar en un supermercat d'aquests alemans una nevera de càmping que va enxufada al maciro del cotxe, a la toma de 12 volts del cotxe.
I què?
Collons, les begudes es congelen.
De
gran enxufar-ho per això.
Aquesta és la tertúlia científica bona, no?
Això, home, ja, ja dic jo.
Els dos científics del programa. Els dos doctor bacterios.
Això va ser així, tal com t'ho
digui. Escolti.
I a mi el vi
m'agrada. No faci afirmacions.
No sé què és afirmació.
No, això va ser així. Acaba de dir, això va ser així. I a més, està difonent un rumor, una cosa que s'està investigant. I com a periodistes hem de ser rigorosos.
I perdona, sent rigorós al màxim.
A veure què dirà ara. Atenció,
Els casos que hi deu haver de productes i virus i coses raríssimes que deu anar a lo loco per tot. A lo loco, virus per aquí. Què va passar amb la Covid? Ja, passa, passa. Ui, se m'ha escapado, el vidrio, que s'ha roto el cristal. Sí. Mira, tot el món...
Escolti una cosa, ja hi haurà temps...
Aneu fent amb el científic.
Hi ha una investigació en marxa,
exacte.
Quan sapiguem més detalls, ja
totes
els explicaré.
Totes les pel·lícules que surten científics, tot acaba com acaba.
Bueno, les pel·lícules...
Com el Rosari de l'Aurora.
Maria Xinxo, bona tarda.
Bona tarda.
Que se suma a la tertúlia. Les pel·lícules de científics sempre passa una cosa, que ells van amb un trajo i de cop i volta es tallen, es talla el trajo...
Contaminació.
Dile a Sunsil que
una cosa.
Que lo hice por un bien de la humanidad. Però si això és enverinat tothom!
I després... Això sí que passa, perquè amb la bola... Es deia Ebola o Ebola en català?
Ebola.
Ara no ho tinc clar.
Sí, com a periodista.
Però que va haver-hi aquella infermera que estava cuidant la persona que va venir infectada i llavors es va col·locar malament el trajo que portava i llavors es va contagiar.
Llavors hi ha les pel·lícules Desinfección, la compuerta...
Sí, però ja no hi són de temps.
I aquesta, l'infermera no va empalar el gos o el volia empalar?
Sí.
El van pelar o el van pelar?
Després d'aquesta tertúlia de la desinformació, Maria Xinxo. Perquè la Maria ha vingut a fer l'enigma del dia, a falta de més sortejos al seu Instagram, i m'has demanat...
Maria Xinxó, que sempre fas propaganda del tuit, o l'X, o com es digui ara, del Rocco,
però del
meu Instagram no.
Però Maria, el Rocco posa continguts relacionats amb el que explica. Si tu un dia vols fer un sorteig d'un fuet, doncs ja...
Pues ja diré algo del mío, José Manuel Parado Oficial.
Bueno, va, prou. Vas dir que necessites una ambientació pel tema d'avui?
Sí, perquè vull posar una mica de música, perquè així d'aquesta manera jo crec que ens situarem i sabrem exactament de què vinc a parlar ara mateix. Va, comencem.
Aquí no hi ha quien viva, aquí no.
Aquesta sí que bona.
Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí.
Va, estem situats, no? Aquí sí, sí. No
és molt fort, perquè la Clínica Inviva, jo conec a pares que els hi posen els nens i els encanta, eh? Sí, sí.
Però és que era, aquests, era boníssima.
Aquests nens de que sempre estan molestant als restaurants, els hi encasqueten.
Mi niña, la verca. Aquí, aquí, la verca lo tengo yo todo descargado en una tablet y se lo mira siempre.
No entenen res,
però... Me encanta el señor Cuesta.
Las hierbas.
La hierba, el portero, el padre, el portero.
La, la sintonia era
Emilio.
Meravellosa. Però no sé si ho era tant com aquesta altra.
Home.
Aquesta és la TV3.
Aquella és d'aquelles sèries que deixes perquè hi arriba un moment que ja deixes de fer i ja no saps on ets, hi ha 16 anys de temporades...
Era australiana aquesta sèrie, no? Era australiana, em sembla. Sí. I es va emetre per TV3, sí. I allà va sortir la Natalie Imbruglia. Sí,
però juraria que TV3 no la va acabar, eh? Bueno, no sé ni si els australians la van acabar. Bueno, va anar morint gent a mesura que es feia la sèrie. Perquè va durar tants anys que van anar morint generacions. Hi ha nens que van néixer quan van morir, no sabien com s'havia acabat.
Aquí no hi quem viva.
Quan va durar, Marta?
Ara t'ho buscaré.
Neighbors.
Sí. Neighbors. Mentrestant, en fem una altra per situar, per ambientar una sèrie també relacionada amb el mateix tema, i que encara es fa avui en dia, que em consta que hi ha bastants fans d'aquesta sèrie.
La casa de Peta,
també.
Peta,
el pescatero recio, que este es Jordi...
37 anys en antena, Neighbors. 37 anys en antena. Sí, més que Cuéntame, que dèiem avui, no? Sí, molt més. Es va emetre l'any 2022 a Austràlia.
Devien tenir aquelles converses que tenim en aquest programa d'això ja ho hem fet, i algú devia... Sí, home, sí, tira, sí, això ho vam fer el segon any.
Però que es va acabar l'any passat, l'any 2022, estic al·lucinant.
Capítol 8903.
Mora meva.
Bestial, eh?
Aquesta que s'avecina no és la mateixa de la Quim Viva, eh?
La Quim Viva era millor. Vaja, des del
però no és
la
mateixa sèrie.
Era una era en Antena 3, sí. Era la primera, Aquí no hay quien viva, i després ara lo fan en Telecinco.
Va canviar quan va canviar de canal.
Però venia a ser el mateix. El
mateix. Sí. Però amb el canvi de canal el van canviar de nom de comunitat.
Sí. I ara també està la Lola León, i... que ja estava...
Però no vens a parlar de sèries.
No vinc a parlar de sèries, però vinc a parlar-vos de veïns.
Home.
De veïns, però no de qualsevol veí d'aquell que podeu tenir vosaltres a l'escala. Vinc a parlar-vos de veïns que surten de la norma, aquells veïns que ajuden, veïns que impliquen en el barri, veïns
no
que no només tenen a punt la sal quan truques a la seva porta.
Ni un per salut.
Sí que en queda.
Que molt mala gent. Ni un per salut.
Que t'ho prometo.
Si tu vens a defensar que queden bons veïns...
No bons veïns. Existeixen els superveïns.
Clar.
Setmana hem conegut els dos millors veïns de tot l'estat espanyol, que són els superveïns 2023.
Deu ser el Marcelí,
i que he pogut parlar... Sí. No, he pogut parlar amb tots dos.
Ara ens felicitareu com el Marc Giroí, no? Que vau felicitar, exacte, que no sabia res del premi.
No és ben bé així, no és ben bé. No són ni l'un ni l'altre. Són dos superveïns. Un és la Mercedes Bidot, de Sevilla, i l'altre és en Jordi Ferrer, que és un català.
Ah, sí?
Sí, però Vicenç Martí, jo li he de dir que abans que s'emocioni...
Sí.
Ha de ser una cosa.
Què li passa? Que es va morir?
No. És un català, que ara mateix...
Sí.
Estigui tranquil, eh?
Sí, estic molt tranquil, jo sempre estic molt tranquil.
Viu a Madrid.
Què? Quina merda és aquesta, perquè ja no és català. Quina merda, per favor.
No, però hi ha un motiu al darrere de viure a Madrid.
Que és un llordo.
El Jordi Ferrer és català...
Però això no era candidat del Barça. Aquell que regalava pizzas i tatuatges.
No, és un altre.
Aquest sí que era bo.
És un altre.
Com va estatuar el nascut de Barça al cul.
Viu a Madrid des de l'any 98. Però hi ha una explicació. Hi ha un motiu. Me l'ha dit.
Jo vaig néixer a Barcelona, em vaig criar a Cornellà, i bé, vaig aprovar unes posicions de funcionari i em van enviar aquí, i aquí segueixo. Sí, sí.
De què treballes?
Soc auxiliar administratiu al Ministeri d'Economia.
Ostres, economia, justament, eh? No arriben gaire els diners aquí a Catalunya, no?
A sobre!
això sembla, sí. Però vaja, qui s'encarrega em sembla que és Hisenda, en comptes d'economia.
Tu no hi pots fer mà, tu que estàs aquí dintre?
tant de bo pogués.
Ja ho veieu, eh? No hi ha cap català a Madrid que toqui diners. Ja pots tenir el càrrec que sigui, que si ets català no et donaran, no et donaran diners per,
perdona,
per tocar.
Perdona, i ell no es podia demanar el trasllat aquí?
I tant.
Ell, de moment, és funcionari al Ministeri d'Economia, és la plaça que li ha tocat. No descarta, quan es jubili, tornar aquí.
Però és que la seva biografia no ens interessa. El que ens interessa és que té un títol.
Un títol, els Premis de Superveïns, que els dona una aplicació que es diu Nextdoor, que el que fa aquesta aplicació d'alguna manera és posar en comú gent d'un mateix barri, no?, perquè puguin oferir o demanar ajuda. Per exemple, necessites cangur pels fills aquesta nit.
No,
ho poses a l'aplicació i llavors dius, ah, doncs mira, jo puc.
Sí? Molt bé.
Sí, tu ets un bon manetes. Jo sóc bon manetes, m'ofereixo a les tardes.
I això dins la comunitat de veïns?
Dins de la comunitat de veïns, si estàs en aquesta aplicació que es diu Nextdoor.
Però aquesta aplicació t'envia veïns d'un altre barri o no, dels teus?
No, en principi et posa en contacte amb la gent que està...
Però ve gratis, o sigui, ve a fer-te de... A veure, és que...
La Marta, el que li interessa és la pasta.
No,
perquè tu no
M'ho trobo molt fort, és a dir, això costa uns diners.
Sí.
No crec que ningú del barri s'ofereixi. Vinga a cuidar els teus fills sense que em paguin res.
I llavors tu a canvi li pots oferir un altre cop.
Ah,
exacte, li fas
un
intercanvi
de
pastis de formatge. Tu fa un xiquei boníssim, sí. Más bon que lo de molts restaurants.
Funciona així, funciona així.
Però vosaltres coneixeu gent del vostre barri?
No,
no m'interessa.
Pregunto,
Del barri, sí, jo conec gent del barri.
Sí, gent del barri coneixeu?
Sí.
Però amb noms i cognoms?
No.
Amics.
Alguns sí.
Amics.
Alguns sí, d'altres ens saludem.
Hi ha gent que saludo, però no sé qui són.
No, del bloc de pisos.
No, bueno, sí, del bloc de pisos, del bloc, sí. Del barri, de les cases del davant.
Ni del bloc, ni els vull conèixer.
No, imagina...
No vull que entri ningú a casa.
Però vostè no deia, no hi havia una dita que deia és millor un veí...
Va més un veí a la porta que un parent a Mallorca.
Exacte.
Doncs ja es deu temps. És exactament això.
Això és una altra cosa, això és per quan dia que et mors. El dia que t'estàs ofegat.
Ai, per favor. Es tracta d'ajudar i de ser, doncs, bona persona i d'estar a favor dels veïns. Però us he de dir que el cas del Jordi, recordem, un dels superveïns 2023...
Català nyordo.
No.
Ai, per favor,
diu,
no siguis
així. Però és que va molt més enllà.
Jo estic ajudant a bastanta gent. Tinc diversos grups de WhatsApp on estic posant ofertes de treball a gent immigrant. Tinc dos grups, un de gent en papers i l'altre en gent sense papers, i llavors la gent de sense papers ha anat passant el veu a veu, i hi ha més de 1.000 persones, i l'altre ja hi haurà com unes 250. També vaig crear un altre grup per Barcelona, perquè jo visc a Madrid, llavors vaig fer... tinc aquests tres grups, no?
Però Jordi, m'estàs dient que tu estàs gestionant...